Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. E-Mobilitat Protecció Civil posa en prealerta el pla Ferrocat per una avaria d'un tren entre Salomó i Roda de Berà que obliga a tallar la circulació de la línia R13. A banda també, retards de més de 25 minuts a la línia R4 per les obres del corredor mediterrani. Pel que fa a la circulació en carretera, circulació intensa a la B10 per l'avaria d'un vehicle que a hores d'ara talla un carril. I els Mossos alerten que una trentena d'empreses irregulars ofereixen aparcament barat a l'aeroport del Prat, però deixen els cotxes al carrer o bé en centres comercials. Han detectat vehicles utilitzats en delictes, retornats amb quilòmetres de més o bé conduïts per persones sense permís de conducció. Tot i els operatius, algunes companyies continuen actives, canviant de nom, i els voltants de l'aeroport es troben saturats de cotxes aparcats. I els socorristes FSC, l'empresa i l'Ajuntament de Barcelona, reuniran aquesta tarda per tal d'intentar avançar en la resolució del conflicte laboral que ha provocat una vaga indefinida de gairebé un mes. Mentrestant, els treballadors mantenen les mobilitzacions i tenen previst també concentrar-se demà a la plaça Sant Jaume. I els bombers han intervingut aquesta matinada en un hotel de Badalona per un avís d'incendi. Finalment han comprovat que es tractava d'una fuita d'aigua calenta a la 7a planta de l'edifici que ha generat vapor i ha activat l'alarma d'incendis. Preventivament s'han desallotjat unes 200 persones que han estat reubicades a les seves habitacions. I un jove de 25 anys ha resultat ferit greu en una nova agressió amb arma blanca a Lleida. Ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos investiguen ara els fets sense tenir encara cap detingut. Paral·lelament, també la policia investiga dues agressions similars ocorregudes aquest cap de setmana. La paeria es personarà com a acusació particular en aquests casos i es reunirà més amb els Mossos i també amb la Federació d'Hostaleria per tal d'abordar la seguretat als voltants de l'oci nocturn. I més d'un centenar d'organitzacions periodístiques de Catalunya han convocat una nova protesta aquest dimecres a les 7 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'assassinat de periodistes a Gaza. La mobilització arriba després que un atac israelià a prop de l'Hospital Nasser hagi causat almenys 20 morts, entre ells 5 periodistes. Aquesta és la segona concentració després de la del 13 d'agost, quan ja es va protestar per la mort de 6 persones més periodistes en un altre atac. I pel que fa al temps, el dia comença tranquil, amb cel assolellat o poc ennuvolat. De cara a la tarda sí que la nuvolositat augmentarà, sobretot a l'oest, i de cara al vespre arribarà una línia de xàfecs i tempestes que avançaran cap al centre del país, amb pluja generalment feble, excepte a l'Aran i a l'Alt Pirineu, on en aquest cas serà bastant intensa. Pel que fa a la temperatura, les màximes tornen a pujar en valors que arribaran als 37 graus a Ponent.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viuràs connectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els teus...
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances en directe a la teva ràdio local fins al punt de les 11 del matí.
Com els d'abans.
Montbrió del Camp es tornarà a omplir de color, creativitat i vida els dies 6 i 7 de setembre amb la 13a edició del Montbrí Art, un esdeveniment que transforma el poble en una gran galeria d'art a l'aire lliure amb més d'un centenar d'artistes, tallers, espectacles i també un mercat d'artesania. Per parlar-nos de tot això i del que significa per al municipi, tenim amb nosaltres l'alcaldessa de Montbrió del Camp, la senyora Carmina Blai. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el nostre company de Baix Camp Ràdio, l'Adrià Duc. Bon dia, Adrià.
Bon dia, què tal?
Molt bé, doncs som-hi a conèixer aquesta proposta que arriba primer de setembre.
Doncs vinga, comencem. Alcaldessa Carmina, gràcies per estar aquí amb nosaltres en primer lloc. Explica'ns, per a aquells que no coneguem, que no sapiguem qui és Montbrió Art, com el definiries? Explica'ns en unes poques paraules.
Val, primer de tot, gràcies per ser aquí a Montbrió avui. Bé, doncs Montbrió Art és una fira d'art que el que té de particular és que totes les exposicions es fan a les entrades de les cases, és a dir, als baixos. Tenim unes cases antigues, molt riques en patrimoni, també en tenim de més modernes, i llavors cada veí i veïna obre la seva portalada, la seva entrada, i allí més de 100 artistes exposen el seu talent. Per tant, és una fira que combina art, que combina també hi ha moltes, com heu dit, molts paradistes, molts artesans, i és una fira que combina doncs, aquesta cosa especial de compartir una galeria d'art, no?, improvisada en el nucli antic, en els principals carrers, amb l'art en si.
Mm-hmm. De fet, 13 anys, dèiem ara, la presentació doncs, d'aquesta experiència. Com s'ha consolidat al llarg d'aquests anys dins del panorama cultural de la comarca i també què significa aquest festival per al municipi?
Bé, aquest festival o aquesta mostra d'art que està organitzada des de la Regidoria de Cultura està molt consolidada. Vam començar fa 13 anys. Cada vegada són més els artistes i les artistes que volen venir. De fet, s'ha hagut de dir ja fa uns quants anys que s'han d'aparar les inscripcions perquè cada vegada hi ha més demanda i és un referent al territori, és un referent perquè està molt consolidada, s'hi aboca molta gent, moltes persones, molts veïns i veïnes i això fa que cada vegada sigui més gran. Llavors, si a tu t'agrada l'art, si a tu t'agrada el fet de veure, no, el patrimoni, doncs és el teu lloc. Mhm.
13 anys, ho comentaves, i en aquesta edició tenim una artista convidada, Montserrat Atzeries, que ens pots explicar sobre la seva exposició i la seva manera íntegra territori, art i vi, no? Si no m'equivoco, explica'ns, Carmina.
Exacte, exacte. Cada any Montbri Art té un artista convidat o convidada, i enguany és el torn de la Montserrat. La Montserrat és una artista que pinta amb el solatge del vi. Per tant, és una cosa doncs, prou innovadora, una cosa que barreja la terra, que barreja l'art del conrear, l'art de la pagesia, no? Amb unes arrels rurals, igual que en altres, perquè a Montbrió no deixem de ser un poble petit. Bé, ara ja som 3.000 habitants, però sí que tenim una tradició també del vi, de la terra, dels pagesos. I llavors la Montserrat ens presentarà les seves pintures amb aquest solatge del vi, i també és la persona encarregada de fer l'espectacle central el dissabte a la nit. Enguany, com es complementarà aquest espectacle, estem en contacte amb una residència coreogràfica de dansa, perquè Montbri Art no només és pintura, és escultura, és videoart, és una mica de tot. I tenim uns residents italians que conjuntament amb Escola de Dansa faran tota la setmana en la residència artística i el cap de setmana doncs, ens faran espectacles del treball fet coreogràfic i l'espectacle de la Montserrat serà conjuntament ella amb aquests ballarins i ballarines que d'alguna manera deixaran empremta de la terra i del vi. Mm-hmm. També Digues.
No, mira, anava a preguntar justament per això, per la Montserrat, perquè l'heu escollit la seva proposta, doncs això, per ser una mica doncs, la cap de cartell i també quin és el criteri que fa servir, si ens ho sap explicar l'alcaldessa, l'organització per seleccionar també l'artista convidat de cadascuna d'aquestes edicions.
Val. La Montserrat ja va venir l'any passat a exposar a Montbri Art, vam veure les seves obres, ens va agradar molt. El criteri des de la Regidoria de Cultura, doncs, una mica lliure. La regidora veu molt d'art, veu molta gent i al final una mica doncs anem a buscar algú que tingui un punt d'innovació, un punt que ens aporti un plus a la tradicionalitat.
Més enllà de Montserrat, de qui estem parlant i que és el cap visible d'aquest Montbri Art d'aquesta 13a edició, però més enllà d'ella hi haurà un centenar d'artistes exposant. Comentaves abans que heu de tancar les inscripcions que sempre es superen. Explica'ns una mica quines novetats i quines propostes porten aquests artistes.
Sí, són 108 artistes, més 20 locals, i porten, doncs, no sé, podríem destacar, per exemple, tenim el cambrilenc, no?, David Callau, que ja és un pintor que ja va més enllà del municipi, de la comarca, amb Galeria Madrid, que ven obres i fa treball fins i tot als Estats Units. En podríem destacar molts. Enguany tindrem tot això per lligar-ho amb el tema del vi. Tindrem un muralista, el Josep Prous, que ens farà en una façana d'un carrer un mural que el títol serà Vermar i resistir, i ens farà un mural amb grafiti, és grafiter. Sobre això tenim moltíssimes propostes, tallers de fang, tallers de ceràmica, una miqueta de tallers de polseres, tallers de cotó, tallers de xapes, fem una exposició d'un grup d'artistes dintre d'una església, de l'església, una església que ara en aquest moment es fa servir molt poc, i aquesta església serà un grup d'artistes, que també de Reus, que portaran les seves idees i les seves propostes, que creiem que també seran transgressores. I bé, una mica, ja et dic, més de 100. Per tant, hi ha molta varietat, moltíssima.
Mm-hmm. Alcaldessa, al principi de l'entrevista deia en aquesta introducció doncs, que es converteixen els carrers i els diferents emplaçaments del municipi doncs, en una gran galeria d'art. Explica'ns també una mica quins són els espais del poble que es convertiran també en escenaris culturals aquests dies, perquè parlàvem d'exposicions, però també hi haurà tallers, espectacles i també aquest mercat.
Sí. Aquí el que hem de dir és que, primer, a part dels carrers i les entrades i els espais, també hi ha una part molt important que són els veïns i les veïnes. Mm-hmm. Els principals carrers hi ha veïns i veïnes que ja fa mesos que treballen perquè doncs, la vigília, el divendres, ja surten i pengen totes aquestes decoracions, no? Com un gràcia en petit, podríem dir que els hi estem molt agraïts. Els principals espais doncs, són les cases, que tenim cases del 1800, cases del 1900... Després tenim un hort, que enguany, un espai verd, l'Hort del Baldric, que enguany també hi haurà espectacles de dansa. La plaça de la Vila com a tal, que s'hi faran diferents espectacles. La placeta Mestre Carceller, que també hi haurà música. Un nou carrer que hem obert, que és l'espai del Corredor de la Pubilla, que hi haurà una ceramista també molt reconeguda, la Natàlia Ferrer, que ella ens farà una exposició allí. També tindrem una casa que és del 1800 i poc, que s'hi farà en instal·lació vertical amb aigua i amb cantis d'una persona, d'una noia que és de Barcelona. I bé, aquests seran els principals espais.
Amb aquest format tan especial, tan particular de Montbrí Art, on precisament el que comentaves, que s'exposen les obres o la majoria d'elles en cases particulars, cases de veïns, com és l'acollida dels veïns del poble? Volen que s'exposin, ofereixen les seves cases per exposar com acullen els veïns aquesta iniciativa, aquesta fórmula de Montbrí Art?
Bé, penseu que obrir casa teva, que t'hi passin 1.000, 2.000 persones al cap de setmana, s'ha d'estar molt disposat, no? Perquè és casa nostra i llavors hi ha molta col·laboració, però és una cosa que és molt teva, no? Llavors, és molt d'agrair que la gent vulgui obrir casa seva perquè tothom vegi què tens allí, no? Però col·laboren molt, cada vegada tenim més espais, tot i que no en tenim prous, perquè, clar, cada vegada hi ha més artistes i tampoc tenim tantes cases com per tant artistes. Però bé, la regidora ho va repartint i ho porta molt equilibrat. Sí.
Que bé. Alcaldessa, per acabar gairebé, una mica, com veus el futur també del festival? No sé si hi ha també voluntat de fer-lo créixer més en les properes edicions, però suposo també amb aquest objectiu de que tampoc es desvirtuï, no?, en aquest creixement que ens explicaves al principi.
Sí, exacte. Això és un tema d'equilibri, no? Mm. Quan tens tant d'èxit, sincerament el que hem de pensar és no morir d'èxit, no? Per tant, el futur, doncs, un futur equilibrat, no perdre l'essència, tampoc voler tenir més gent, perquè no es desvirtui, sinó doncs, mantenir això, aquest espai, ampliar sempre cuidant molt, perquè no passi que això, doncs, el que tu em comentaves, no? Que arribi un moment que sigui més per més, no? Sinó que l'essència i el que interessa estigui allí.
Doncs amb aquest consell també ens quedarem que vagi molt bé aquesta 13a edició el dia 6 i 7 de setembre a Montbrí del Camp. Gràcies, alcaldessa, per passar avui per l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també, Adrià. Fins la propera.
Fins la propera, Manel. Bon programa.
Arribem gairebé a un quart d'11 del matí, darrer episodi del Ben Criats, un episodi de recull i que pretén que agafem llibreta i boli o el telèfon perquè la Rosa Jové, la psicòloga que va obrir aquest espai, avui ens apunta alguns consells genèrics que podem utilitzar en aquest preciós camí de la criança. Oi, Laura Alcalde?
Sí, Manel, el canvi de la criança és altament intens, però una experiència única. Ara bé, no hi ha una sola i bona manera de fer, sinó que n'hi ha moltes. Així que esperem que aquest podcast, almenys, us hagi pogut acompanyar i ajudar en aquest meravellós camí de veure créixer la nostra canalla.
Doncs del tot, n'hem après molt, per tant gràcies Laura i gràcies també a totes les persones que hi han participat. Avui, consells amb la Rosa Jové.
La nostra convidada ja l'hem escoltat al llarg d'aquests episodis del Ben Criats, que és així com es diu aquest podcast, però avui volem tornar a conversar una estona amb ella perquè necessitem escoltar les expertes i els seus consells de criança. Aquest episodi l'hem batejat Consells de Criança. Rosa Jové, facis el que facis serà el millor pel teu fill o filla. Estàs d'acord amb aquesta frase? Benvinguda de nou.
Hola. A veure, en general sí, perquè jo penso que no hi ha cap pare que faci alguna cosa pensant en fer mal al seu fill i per tant ho farem bé dintre. Home, pot haver coses millors i coses una mica no tan bones, però jo no crec que els pares en general, els que coneixem, facin alguna cosa pensant ara vaig a putejar el meu fill a fer-ho malament. No, home, no.
No. Anem a pams. Primers anys 0-3. Hi ha tot el tema de l'expansió de la canalla, en aquest cas de l'infant, no? Aprenentatge, dormir, menjar, parlar... És una de les etapes més intenses, ho vam recordar en l'episodi en què et vam tindre aquí. Quins serien els consells més pragmàtics, més pràctics, que ens poden servir a pares i mares de zero, que estem en aquesta etapa 0-3?
A veure, hi ha dues coses. Una és, hem de buscar temps. Els nens reclamen molt temps. De fet, els pares i mares que ens escolten, quan van tindre la primera criatura, segurament a nivell econòmic la seva vida no va canviar molt, però a nivell de temps va donar una volta bestial. Vale? El meu pare pues tenia família numerosa, jo sóc la gran de 4 germans més. Llavors, quan li preguntaven, Ramon, quants fills es poden tenir? No? Perquè al principi érem quasi bé un cada any. I el meu pare deia, pots tenir un fill més dels que penses que pots mantenir diners, però un fill menys dels que et penses que tens temps de cuidar. Perquè els nens sempre xuclen més temps que diners. Per tant, hem d'estalviar amb temps, perquè si no anirem molt agobiats. Volem córrer, i amb els nens no es pot córrer. Corre, carinyo, que hem d'anar al súper. No, que vull jugar. Au, bronca a casa. Les tires pel carrer perquè el nen s'entreté. Vinga, el nen plore. No podem anar amb presses. I per tant, una de les coses que jo sempre dic és busca temps, ves amb tranquil·litat, i veuràs com la vida se simplifica moltíssim.
Molts menys conflictes, no?
Sí, molts menys. I la majoria és perquè tenim pressa. Mira, la majoria de pares que treballen els pobres fins a les 8 de la tarda perquè tenen un negoci, per lo que sigui, arriben a les 8 a casa. Vale? Aquell nen quasi bé no els ha vist, perquè potser és que de dinar a la guarderia o al col·legi, no? Fins als 3 anys. Vale? No els ha vist. El nen, a partir de les 8 que arriben els seus pares... és jo vull estar amb els seus pares. I els pares el que volen és que aquell nen es banyi, sopi i se'n vagi a dormir. Aquí hi ha un conflicte.
D'entrada, ja.
Ja està.
I és fàcil d'entendre quan l'analitzes, perquè realment sí. Estem en una espiral, en un bucle de productivitat tota l'estona, no? I volem que tot sigui perfecte i vagi a temps.
Clar.
Hem de baixar el nivell d'exigència, creus, avui dia?
Bueno, jo no sóc aquí per dir-los als pares el que han de fer, perquè molts han de treballar i n'hi ha que treballen quasi bé amb dues feines perquè han de pagar la hipoteca, han de pagar no sé què. Per tant, jo dir-los que ala, que deixin feines i ala, que es dediquen a una altra cosa, a mi no em surt del cor, però sí que hauríem de fer la reflexió de que quan tenim un nen els primers anys... en lloc d'estalviar per comprar-li una bona habitació o estalviar perquè pugui anar a una bona guarderia, hauríem d'estalviar per ficar-nos una persona a casa, hauríem d'estalviar per poder demanar una reducció de jornada o hauríem d'estalviar per alguna altra cosa. Això sí que es pot fer.
Per estar amb ells i ells, sí. Bàsicament. Temps, hem dit, consell del 0-3, temps i paciència, no?
Sí, i ja està, és que no... a poc que ens sapiguem, i és que no, no passa res, ja està.
Tot... No venen amb manual, eh? Aquesta és una de les frases que escoltem sempre. Sí, eh? No venen amb manual,
sí,
la canalla.
Sí, que és veritat, venen amb manual. El que passa és que el manual és el nen i no el sabem interpretar. És a dir, quan un nen plora, el nen és on-off, com els interruptors de la llum. Estic bé, callo, estic malament, ploro. Ja està, estic malament, ploro, doncs vol dir que he de fer alguna cosa, estic bé, doncs mira, deixa l'estar, que està perfecte. Què passa als pares? El nen plora i en lloc d'interpretar que està malament és ara me vol prendre el pèl, ara vol que no sé què, ara vol que no sé quantos. No sabem interpretar el manual d'instruccions.
No podem llegir amb la ment dels adults els infants?
Els infants, clar que no.
És així, no?
Sí, almenys a aquestes edats no. Els nens són molt més simples i binaris. És això, estic bé, callo, estic malament, ploro.
Etapa 3-6, ja són més grans, comencen a créixer, no? Comencen a tenir altres necessitats. Quins són els consells en aquesta etapa, Rosa? Que ens poden servir?
Sí, comprendre i escoltar el nen. El nen comença a tindre idees pròpies, no vol dir que siguin bones. Ell voldrà ficar els dits a l'endoll, ell voldrà agafar unes estisores i tallar-li les cues a
no
6 anys, al petit de 2, vale? No, no vol dir que... Però a vegades és això, hem de comprendre per què has fet això, perquè no sé què, perquè ell a vegades no ho fa per maldat. És qüestió de comprendre'ls i d'escoltar-los i veure el seu punt de vista. És a dir, quan un nen diu, venga, va, cariño, banyar-te. No, que vull jugar. Pues claro, cariño, jo ja entenc que vulguis jugar, perquè jugant s'està molt més bé, banyar-se és un conyàs ara, eh? Vull dir, sí, claro, l'entens. I llavors el nen te mira com vulguin dir, calla, ma mare m'entén. Bueno, no passa res, fem una cosa, juguem una estoneta més i llavors anem a banyar, fem això, fem allò, però l'has d'entendre. Clar que s'ha de banyar aquell nen, però hem d'entendre que ell prefereixi jugar, anar-se a banyar, i que prefereixi menjar macarrons a menjar verdura, i que prefereixi, pues clar que sí.
Però el final d'aquesta qüestió és que tu puguis, no, portar càrrec, sí. No dur a terme l'activitat en concret.
Sí, claro, però a vegades també no ens passéssim, eh? És a dir, hi ha mares que saben que de totes les verdures el seu fill, la mongeta o els pèsols, jo que sé, s'ho menja molt bé i les bledes no. I de quan en quan li fa bledes, no cal menjar de totes les verdures d'aquest món. Vale, ja està. Pues te menge bledes, bé, no te les menge, no passa res, dona-li pesos. No te menge pesos, dona-li mongeta. La mongeta te la menge i les espinacs també, bueno, però no tothom menge totes les verdures. Ni tots els peixos ni totes les cans. El meu home no menja bacallà, per exemple.
És que els adults també ens hauríem de tonalitzar una mica, eh? És que al final l'exigència també és una mica gruixuda, diríem, eh? 6-12, això ja es posa seriós, Rosa.
No, és l'època que més descanses. Perquè els nens ja són més autònoms, se poden banyar sols, mengen sols, més cap als 12, si vius a prop, poden anar inclús a l'escola o a l'institut sols. No. És l'època, jo penso que és més tranquil·la de totes, evidentment. Qualsevol pare que ens escolti diu, pues jo als 10 va passar una època de gelos. Bueno, però en general, dels 6 als 12 és l'època més tranquil·la.
Així salto, no? Dels 12 en endavant.
Sí, inclús hi ha Piaget i molts altres autors de... dels 6 en endavant parlen d'una època, Freud, per exemple, no sóc freudiana, però parla d'una època de latència, una època que el nen pues, està més tranquil per poder fer aprenentatges, per poder anar a l'escola, per poder fer tot això. És una època tranquil·la, eh? Una cosa és que no vulguin fer els deures, una cosa és que vulguin veure un rato més a tele o que no vulguin menjar, però és una època tranquil·la.
Dels 12 en endavant, què?
Bueno,
en aquí, aquest món, en aquest món actual, perquè clar, hem de contrastar.
Mira, us explicaré dues coses molt senzilles. Si tu ho has fet bé fins als 12, l'has escoltat, has après a dialogar amb ell, a arreglar els problemes, no a base de jo ordeno, jo mando, sinó venga, va, anem a arreglar-ho i tal, l'època de l'adolescència és magnífica. Magnífica, sí, te demanaran per sortir a la nit quan hi ha festes majors, te demanaran allò, però magnífica, vale? Bueno, una altra cosa són les pantalles, que jo penso que avui igual no tenim temps, però m'agradaria abordar-ho perquè no és tant com diuen, i si ho fas bé, ni s'han de prohibir ni s'ha de fer res. El que s'ha de fer és educar. De fet, els ganivets són molt més perjudicials que les pantalles, poden matar gent, tu amb una Nintendo no mates a ningú, vale? De veritat, vull dir. I llavors, no, és qüestió de ensenyar-los i a utilitzar-la bé a tots i vigilar què és el que fan. Però si ho fas bé, si vols un dia parlem de pantalles...
Sí, perquè dona per molt, eh?
Sí, per això.
Ho dic perquè les escoles, per exemple, ja s'ha revocat d'alguna manera aquest ús, no?
Bueno, però una cosa és que, a veure, els nens se passin 8 hores davant d'una pantalla. No, home... Vull dir, llavors què feien? Al col·le treballaven en pantalles, no totes les escoles, eh? Treballaven en pantalles, arribaven a casa, havien de fer deures en pantalles i després volien jugar, que és normal, en pantalles o volien veure la tele. Bueno, pues per algun lloc s'ha de tallar. Vale? I han tallat per les escoles, per què? Pues perquè els mestres poden fer una magnífica feina, tant si la fan en pantalles com no. I per lo tant, era fàcil. I és fàcil que els nens deixin el mòbil a casa, estic parlant d'instituts, i no el portin. Doncs ja està. Però una altra cosa és després que tinguin temps de jugar. Clar que poden jugar a la Nintendo, cada que poden veure la tele, clar que poden anar al cine, que és una pantalla, també. No, no, el que passa és que s'ha de fer bé.
Quan estan criats, de veritat? Quan es diu, bueno, ja el tens criat, no? Aquesta frase que hem escoltat també moltes vegades.
Ai, jo en tinc un de 25 i un de 27 i encara pateixo a vegades, eh? Però cada vegada menys. A dir, el gran ja va acabar carrera, ja treballa, ara se vol comprar un pis, doncs per aquest ja pateixes menys.
Clar.
Però encara va marxar de viatge, ara fa poc enviem una foto cada dia, dis-me com està. No, pues, és que jo penso que va amb el càrrec, no?
Va
no,
amb el càrrec.
Mai.
M'agrada, és veritat. Acompanyar, eh? Posar en pràctica aquesta paraula, no, Rosa?
Sí.
Acompanyar, acompanyar, ens ho has dit, no? Conversar, dialogar, acompanyar, però no només de paraula, sinó acompanyar realment,
realment,
eh? Allà, amb
sí,
ells.
Sí, 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 sí. Intentant entendre'l i que ell t'entengui a tu. Sí, això és el més important.
Esperem que ens hagin escoltat atentament perquè en la criança es passen moltes fases, no? Hi ha totes aquestes etapes que m'han anat reduint una mica per omplir aquest espai. Esperem que aquests consells serveixin. Rosa Jové, moltíssimes gràcies per ser-hi i esperem doncs, que sigui ben rebut aquest episodi que ens ajudarà a moltes i molts. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara falten 3 minuts per 2:15 del matí, encara que s'acabi l'estiu. No volem renunciar a anar de festival també a la tardor. Sembla que des de Tarragona tenen un bon pla i la Núria Cartanyà doncs, ja està allà per explicar-nos aquesta idea, aquesta proposta que no ens podem perdre. Per tant, Núria, bon dia de nou.
Hola Manel, bon dia. Ja us he avisat que avui estaríem a la natura, més o menys,
sí.
Natura urbana. Al jardí de l'amfiteatre, és el parc de l'amfiteatre, part de les granotes, el parc que ens queda just abans de baixar l'amfiteatre, perquè aquí, durant tot l'estiu, que han anat passant coses relacionades amb el festival que avui us presentarem. Tres opcions, recordes?
Sí, oh, i tant.
Mira.
Quines eren? Va.
Preguntàvem als oients a veure si es brenaven de quin festival parlaríem avui. Un festival de tardor. El Festival Tàrraco Viva de Recreació Històrica, el Festival Teatre Màgic de Màgia o el Festival Naufest d'Art i Tecnologia Digital?
Doncs espera, perquè em sembla, Núria, que avui els nostres oients han anat molt desencaminats. T'haig de dir que s'ha repartit a un 50% el Festival Tàrraco Viva i l'altre 50% el Festival Teatre Màgic. És a dir, que amb el que ara ens diràs segurament vol dir que no ha encertat ningú.
Ningú. Saps què passa? No, clar, has fet estar aquí a tocar de l'amfiteatre, pot despistar una mica,
clar.
I clar, si algú ens relaciona a Tarragona, aquests dos festivals, Tàrraco Viva i Teatre Màgic, són molt consolidats. Nosaltres parlarem del Naufest, que arriba a la seva segona edició, però que creiem que val la pena parlar-ne. Super, super interessant. Art i tecnologia digital. Mira, Manel, et presento la Damiana Muñoz. Ella és una evangelitzadora de l'art digital, ens deia, i la directora del festival. Daviana, hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Mucho gusto de estar aquí y bueno, gracias Nuria por invitarnos y además por demostrarnos que todo el tema de la cultura digital, bueno, todavía nos suena un poco raro, ¿no? Un poco extraño, pero sí, yo me considero evangelizadora del tema de la cultura digital.
La idea és que aquí a Tarragona, durant tot el mes d'octubre, hi haurà, doncs, això, desplegament d'art digital, com la digitalització, la tecnologia incideix en l'art, incideix en el nostre plaer, en la nostra manera de viure el lleure i també de viure en general. I tot plegat tindrà una punt doncs, més àlgid els dies 26 i 27 de setembre al refugi número 1 del Moll de Costa, que perquè ens entengueu és un gran magatzem allà al Moll de Costa, doncs tindrà diversos espais, es transformarà i, Daviana, més o menys què podrem veure allí?
Vale, bueno, por supuesto la realidad virtual, que ya me vas a preguntar seguramente qué entendemos por realidad virtual. Bueno, lo vemos con las gafas, lo veremos con unas gafas. Tendremos 4 o 5 experiencias de realidad virtual, todas además que son premiadas y reconocidas a nivel internacional. Muy, pero muy, muy preciosas. Todas tienen que ver con el patrimonio y con la humanidad. Y están enfocadas evidentemente en el tema artístico, en el tema que tiene que ver con la Tarraco romana y, por supuesto, también con el modernismo.
Això de la realitat virtual o de les ulleres que ens deies, les ulleres de realitat augmentada, això hi ha una experiència, no?, de les 1.000 que hi haurà, de les 35, de fet, que hi haurà, que té forma d'exposició, una exposició molt especial.
Sí, tiene una exposición que se llama, que es de realidad aumentada, que se llama Entre cebras, patrones invisibles, que, bueno, que viene, más o menos te estaba comentando hace un momento, que viene específicamente de un dicho que le dicen a todos los médicos, que es cuando sientas galopar, piensa en caballos y no en cebras. Y resulta ser que las malaltías raras, que son las cebras, digamos, que son únicas, cuesta muchísimo de diagnosticar y es nuestra manera de aportar, además, y sensibilizar en torno a las malalties rares.
La cosa, ens explicava la Daviana, és això, que els metges tendeixen, els inculquen que han de buscar cavalls, que serien els patrons més regulars, l'animal més normal, no?, quan senten símptomes. En canvi, s'obliden de buscar zebres i llavors moltes malalties rares es queden endarrere. I això com es visibilitza artísticament?
Bueno, básicamente nosotros hemos hecho una exposición de realidad aumentada que se puede ver con gafas, se puede ver con móviles y por supuesto también se puede ver con tablets. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el jardín del anfiteatro, yo podría hacer una realidad aumentada de los árboles que tenemos alrededor.
Ahora ya, sí, pim pam. ¿Qué necesitarían? ¿Cómo fue eso?
Un ordenador. Necesitaríamos un ordenador, simplemente un ordenador, y la idea de lo que quisiéramos plasmar en la realidad aumentada, que se figuraría junto con el árbol en la imagen que veríamos a través de la tablet o a través de las gafas, simularíamos el árbol y además algunos elementos que nosotros, que digamos, están allí, son invisibles pero están y son.
Ens hauríem de posar les ulleres i llavors mirant l'arbre veuríem el que, no mirant la pantalla, mirant l'arbre. Necessitem l'ordenador que projecti, doncs.
Sí, no necesita el ordenador. El ordenador es simplemente para configurarlo y para hacerlo, para codificarlo. Pero una vez que está hecho, con cualquier tablet, con cualquier teléfono, con cualquier gafa, lo puedes ver.
Vale. Manel, a mi em supera això, a mi em supera molt.
Sí, jo justament amb això, perquè jo també estic una mica al·lucinat, és a dir, que ja tinc la curiositat per poder-ho veure. Jo li volia preguntar també a la Daviana una mica com està canviant l'art amb aquesta aplicació de la tecnologia. També, no només nosaltres com a espectadors, sinó també per als creadors d'aquest art, com s'està revolucionant també i com s'està adaptant al sector, doncs, a tota aquesta innovació.
Bueno, yo creo que el arte es... no soy artista, pero soy consumidora de arte y amo muchísimo las expresiones de cada uno de los artistas y yo creo que el arte siempre busca la humanidad, lo humano y lo que quiere conceptualmente lo que nos hace ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que, claro, con las nuevas tecnologías no es que cambie el arte, es que cambia la forma en la cual interpretamos y digamos es como quien dice un pincel, es una herramienta más, no cambia el arte. Quizás evidentemente van a cambiar los temas, van a cambiar las temáticas, van a cambiar por supuesto las técnicas, pero es una herramienta más que se incorpora al tema artístico.
Mira, parlant d'eines que ens deia ara la Daviana, hem parlat de les ulleres de realitat augmentada, que les tenim més o menys ja doncs, assimilades, però després ens proposa la Daviana posar-nos uns auriculars i gaudir de l'experiència en 8D. Carai. Ai, 8 són molts. Sí, sí. Què vol dir això? Què és el 8D?
Bueno, sí, es una experiencia que se puede, más que escuchar, sentir. Es una experiencia que se siente, es un poco complicado explicarlo, es más fácil vivirlo. efectivamente, es como que si los artistas estuvieran tocándote solamente a ti. Sola y únicamente a ti, y tú estás totalmente en el medio de donde están los artistas.
I això s'aconsegueix amb auriculars, també amb ulleres, o sigui, quins estris, quines eines necessitem?
Mm. Bueno, necesitamos auriculares, imaginación, y por supuesto sentir, tener la disposición, porque hay un gran micrófono que está alrededor del cual están los músicos, y estos micrófonos están conectando contigo de alguna manera a través de estos auriculares.
Pero deies que es una sensación más allá del audio, ¿no?
Sí, es una sensación totalmente kinestésica, es totalmente de tocarnos, ¿no? De tocarse. Nos genera una, como digamos, una sensación de arroparnos, de que nos arropa, de que nos puede de alguna manera. Uh-huh. Es muy, 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 muy bonito, la verdad.
De fet, amb aquesta experiència... Sí, s'ha de viure. Amb aquesta experiència que ens esteu explicant avui, li volia preguntar també a la nostra convidada que un dels objectius del festival és despertar justament això, aquest esperit de reflexió del públic i també dels seus creadors, no? És a dir, que més enllà de viure l'experiència, és una mica també doncs, com ho viurem, no? I la part reflexiva que ens pot aportar també doncs, a viure aquesta experiència.
Sí, bueno, yo considero que todo lo que es la cultura digital es evidentemente una parte de nosotros que bueno, que ahora mismo la vemos como muy lejos, ¿no? Lo que llamamos la brecha digital. ¿Cómo acortar la brecha digital desde lo lúdico, desde el entretenimiento, desde la cultura?
Clar, tu deies que no hem de veure la tecnologia, clar, un pensa especialment en IA, no? En intel·ligència artificial, i ho veu com una amenaça. I tu deies, no ho hem de veure com una amenaça, i això ho aconseguim entrant des de la part lúdica.
Desde la parte lúdica, desde la parte imaginativa, desde la parte en la cual nosotras y nosotros estamos jugando con nuevas herramientas, y en la cual nosotros estamos disfrutando además de, como te digo, es una herramienta más, igual que la inteligencia artificial es una herramienta más que viene a facilitarnos la vida. Podemos evidentemente demonizarla, o podemos más bien asumirla y podemos tenerla, integrarla dentro de nuestro día a día, y creo que a través de la cultura digital podemos hacer más fácil esto y eliminar esta brecha digital, o por lo menos achicarla.
Hi ha moltes opcions que dona aquesta eina, l'eina de tecnològica i digital. És que, clar, és una eina fantàstica que dona per molt. La Daviana deia que ha viatjat per diferents festivals d'art digital de tot el món, i ara li preguntem, mira, imagina't, Daviana, que estem fent una partida de Trivial, i, clar, ens hem de fer els xulos, no? Jo a Tarragona he anat al Naufest i, uah, he vist un munt de coses tecnològiques. Qui seria un tòtem ara mateix, un referent? Pregunta de Trivial, eh? Qui seria un tòtem, un referent, un nom que s'ha de saber si estàs en el mundillo de la digitalització?
De la digitalització, jo considero que Gala Mirisa. Gala Mirisa és una artista, Premio Forbes, además una de las conocidas, es además la comisaria del festival, conocida a nivel mundial, que expone en Nasdaq, en Suiza, en diferentes artes, que es pionera del NFT, y que por supuesto es pionera de todo el tema de la Web3. Es una persona referente. Luego está Reinhard Schmidt, quien es un alemán que también es pionero, referente también de todo el tema del arte digital, incluso antes de la ola especulativa, y que vendrá, que estará aquí con nosotros. Gala Mirisa y Reinhard Schmidt estarán con nosotros en el Naufest.
¿Ya hay ola especulativa respecto al arte digital? Mm.
Sí, de hecho hubo ola especulativa en el 2019, en el 2019-2020 hubo ola especulativa, sí. Y seguramente vendrán otras más, ¿no? Pero es una burbuja que no pasa nada respecto a lo que nosotros consideramos como realmente el arte y lo que se reivindica y lo que reivindicamos, que no es más que la expresión artística de las persones, de la humanitat.
Doncs escolta'm,
digues. A més, és per entendre... No, que només... A mi em falta saber molt ràpidament què és l'NFT. És que ha sortit abans en la prèvia i clar, ella les va soltant, saps? I ens hem de posar una mica al dia si volem anar al Nau Fest. Què és l'NFT?
Vale, l'NFC o l'NFT són son contratos no fungibles. Es una manera en la cual se codifica una obra de arte para tener una validación de que evidentemente no es única y no es plagiable.
Clar, perquè aquí ja no estem parlant d'obres d'art que es toquen, sinó d'obres d'art que ja no tenen aquest punt material i per tant s'ha de valorar diferent.
Sí, se valora diferente y se tokeniza, efectivamente. Evidentemente, todo esto lo vamos a trabajar en el Now Fest porque tendremos sesiones de todo lo que tiene que ver con conferencias, tendremos a los pioneros del criptoarte. Tendremos, por supuesto, a John Hernández, a Enric Gell, tendremos a uno de los chicos cyborg de referencia también de aquí, que como es Manel de Aguas, quien se ha implantado unos sensores atmosféricos en las orejas, y por supuesto tendremos todo el tema de realidad virtual.
Wow, doncs, 26 i 27 de setembre.
No ens ho perdrem el 26 i 27 de setembre, com deia la Núria, al Refugi 1 del Moll de Costa. Gràcies a les dues i estarem ben atents també a totes aquestes innovacions, Núria, que no ens podem perdre per no quedar-nos enrere, eh?
Doncs sí, gràcies, Manel.
Gràcies, fins la propera.
Bueno, adéu. Moltíssimes gràcies, Manel.
Minuts per arribar a les 11 és el moment del Parcs de Llegenda, aquest podcast dels mites i llegendes que s'amaguen darrere de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. És un podcast que es pot escoltar sencer a la xarxa Més. Avui, els bruixots senyors del clima feien el que volien al parc de la Serralada Litoral fins que una bruixa hi va amagar una pinta d'or que allunyava les tempestes. En parla Antoni Marí, responsable del Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral.
Parcs de Llegenda. Al Parc de la Serralada Litoral, entre la Conca del Besòs i la Riera d'Argentona, es pot gaudir d'una biodiversitat i patrimoni històric divers i abundant. Tindrà alguna cosa a veure la protagonista de la nostra llegenda d'avui? La bruixa de la Pinta d'Or. Diu la llegenda que els senyors del clima, uns bruixots maleïts amb poders sobrenaturals, feien el que volien amb el temps. Un cel blau amb un sol brillant el convertien en un de fosc com la nit, d'on començaven a caure gotes enormes. Finalment, una gran tempesta provocava riarades que s'ho emportaven tot. El Toni Marí, responsable del Centre de Documentació del Parc, després de molts anys acompanyant i fent visites guiades al parc, ens pot parlar de tot el que té a veure amb el parc i la seva llegenda. Benvingut, Toni.
Gràcies.
Toni, aviat coneixerem una mica més de la bruixa quan escoltem la llegenda completa, i és un personatge de llegenda que normalment identifiquem amb un ésser dolent. Però en aquest cas, com ara veurem, parlem d'una bruixa bona. Per què?
A veure, com ben dius tu, és un tema de llegenda. La llegenda es caracteritza perquè sempre hi ha algú de veritat, no? I abans, les bruixes, com qualsevol ser, poden ser dolentes o bones. Tot depèn de com es miren o tot depèn de com actuen. En aquest cas, la llegenda nostra, de Serralada Litoral, respecte a aquesta bruixa, té unes actuacions bones perquè intenta protegir a la gent i a l'entorn de la serralada.
Hem parlat de les bruixes, però en aquesta llegenda també hi tenim els bruixots, que són els antagonistes de la llegenda. Què representen aquests bruixots?
A veure, el bruixot és la versió masculina de la bruixa. En un principi és bastant semblant a el que fa una bruixa. El que passa és que la idiosincràsia del sexe fa que els bruixots actuen d'una manera diferent respecte a la bruixa. La bruixa sempre és més solitària, sempre és ella sola, amb un entorn més natural. El bruixot intenta sempre actuar en un entorn més de grup, i sent una mica més egoista que la bruixa. Per això es podria parlar molt. El que passa és que bruixot i bruixa són aquests éssers que estan sempre en contacte amb la natura i que, com la coneixen, la saben interpretar. Cosa que molta gent, per exemple, tots aquests urbanites o gent que vivia en villes o en ciutats, pues no, havien perdut aquest instint i quan apareixia algú com ells, pues, bueno, deien que això, que eren éssers del mal i ja està. Era la manera de traduir la seva frustració i la seva inoperància cultural, com dic jo.
I per què les bruixes són personatges tan importants en contes i llegendes, no només aquí de la Serralada, sinó de tot el món?
Primer, perquè té la característica que, si comparem les mitologies de tot el món, la bruixa, el bruixot, sempre apareixen a totes. O sigui, és una característica de totes les llegendes mundials. La bruixa seria com la canalitzadora de les forces de la natura i, clar, com tot, pot canalitzar-ho cap a un cantó o cap a un altre. I, abans, la seva importància ve donat per això, no? De que és la gran canalitzadora de les forces de la natura i, clar, depèn de qui ho explica, et dirà una cosa o et dirà una altra.
Clar, ara que deies això, força canalitzadora. És habitual, per tant, que la bruixeria estigui relacionada amb supersticions sobre climatologia, sobre fauna, sobre flora?
A veure, la superstició és el previ a la ciència. El que ara entenem com a ciència, fa uns segles, era supersticions, era bruixeria. Aleshores, és que una bruixa sigui capaç d'interpretar el temps i pugui ser capaç de dir-li que d'aquí 15 dies hi haurà una tormenta, bueno, ara ho sabem perquè hi ha una sèrie d'indicis que ens permeten veure això, ja siguin a través d'un mapa o a través de mirar el cel. Clar, fa un temps, qualsevol persona que deia això era declarada bruixa perquè, clar, com podia saber això, no? Bàsicament, les bruixes estan identificades amb aquelles persones que vivien sempre en un entorn natural, que es fixaven molt en aquest entorn i que entenien aquest entorn, amb el qual cosa, si tu cada dia t'hi vas fixant amb aquests canvis, acabes aprenent cap a on va el temps, per exemple.
Una jove n'havia patit les conseqüències, ja que una gran riuada va arrossegar els seus pares i el seu xicot. Es va quedar sola en aquest món. I la seva tieta, que era bruixa, en veure-la tan afligida, li va transmetre els poders que tenia. Amb aquesta pinta d'or podràs foragitar les tempestes i protegir la gent d'aquestes contrades. La noia va guardar el tresor a la cova que hi ha sota el Mont Cabré i des de llavors es diu que en aquella balma hi ha alguna força màgica que allunya les tempestes.
I de quina manera la llegenda té una influència real, entre cometes, no? En la climatologia i en el paisatge de la Serralada Litoral?
A veure, la climatologia de la Serralada Litoral és molt important perquè no hem d'oblidar que tenim el tema de les rieres. A veure, les rierades assistien. En un moment determinat, la pluja començava a pujar d'intensitat, que hi ha molta aigua i baixava molta aigua per les riades i anaven directament al mar. Tinguem una mica clar com és la serralada amb el nostre entorn. Si mirem cap a Maresme, de seguida baixa cap a la costa, és molt empinat. En canvi, cap al cantó Vallès és molt més suau, el qual li permet que l'aigua baixi més lentament i inclús es poden formar, gràcies a que és una zona més humida, doncs zones constants d'aigua. En canvi, al Maresme no. Clar, les tormentes eren molt intenses i molt curtes i és el que sempre ens ha caracteritzat allà al Maresme. Clar, tota aquesta força de cop a la gent li espantava. I abans sempre ho acaben interpretant com que eren les forces del mal. Si, per exemple, anem a la zona de Montcabré, tot el que són els pescadors i tots els agricultors, bueno, van fer la construcció d'una creu que està actualment a Montcabré per protegir-se d'aquest entorn i apel·làvem alguna vegada a la bruixa o a les dones bones que ajudessin a que les tormentes fossin més lleus. Però ve donat per això, per la idiosincràsia climàtica que té el Maresme, que en un moment determinat les riades poden ser tan fortes que són capaços d'empuntar-se tot el que trobin per davant.
Toni, aquesta llegenda ens parla de com un ésser mitològic pot domesticar la natura. Quina conclusió en treus o quina lliçó podem extreure d'aquesta llegenda?
A veure, la conclusió és que no és que pugui domesticar a la natura. El que sí que fan les bruixes, els bruixots i tota aquesta gent que viu en comunió amb aquesta natura és que poden interpretar-la i poden saber quan va cap a un cantó i quan va per un altre. O sigui, poden tenir temps de les seves reaccions en forma de temps, en forma de les migracions dels animals, de quan surten les plantes, de quan poden recollir els fruits. Tota aquesta saviesa és el que ells han après. I abans què fan? Pues, no és manipular, sinó és conèixer i se n'aprofiten d'aquesta saviesa.
Toni, les bruixes, no?, que interpreten la climatologia i el temps, i tu has ajudat a interpretar avui aquesta llegenda sobre bruixes que han estat sempre el nostre imaginari ple de contes, de llegendes, que potser no sempre han estat bones, com sí que ho són en aquesta llegenda, però és que a sobre n'hi ha que també es pentinen. I ara de cop em ve al cap una rondalla. Segur que a tots nosaltres estem pensant en una cançó. Tanquem els ulls i vivim i sentim la màgia d'aquest parc de llegenda. Parc de la Serralada Litoral.
Has escoltat el podcast de Parcs de Llegenda. 'Cause it's all in my head. It's so hard to forget. It's paradise, just a dream of the past.
Al final del programa, abans de marxar, toca treure les agendes per anotar les recomanacions que un dia més ens porta el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià, com estàs?
Bon dia, Manel. Bé, i tu què tal?
Bé, amb ganes de propostes en aquesta setmana, aquesta darrera setmana d'agost. Avui què ens expliques?
Doncs mira, comencem amb concerts, com és el cas de concert de Emma Campàs, avui 26 d'agost, a les 9 de la nit a l'església de Sant Ramon Nonat de Coma-ruga. També estarà actuant demà 27 d'agost a l'església de la Santíssima Trinitat de Tarragona i dijous a la parròquia de Sant Pere Platja Calafell. Tots ells en el marc del Mediterranean Guitar Festival. En aquest cas, la guitarrista ha obtingut doncs nombrosos premis i reconeixements i ens oferirà la seva música en un concert amb entrades a 12 euros i mig.
Molt bé, doncs una proposta també molt interessant. I ara anem cap a Tarragona, oi?
Doncs sí, anem cap a Tarragona, en aquest cas per gaudir de la Festa Major de l'Arbós del 22 al 27 d'agost. Per tant, encara tenim dos dies per gaudir-les. Avui, per exemple, i de cara al vespre, tenim nit concert de música clàssica amb Jordi Camell, Orquestra Meravella, i demà, entre d'altres, gaudirem del Superfestival d'Aigua al Carrer, la Festa de l'Escuma de Colors, espectacle de màgia i també concert de jazz.
Molt bé, doncs una proposta molt completa. I amb què acabarem?
Doncs més jazz, però aquesta vegada a Bolvir, a Girona, amb el cicle de jazz de Bolvir, que ha estat doncs en marxa des del 6 d'agost i encara el podem gaudir fins demà dia 27.
I què hi podrem trobar, Adrià?
Justament demà dimecres, a les 10 de la nit, anoteu, perquè hi ha programat SIC UP Sergi Moya. Una cita imprescindible, en aquest cas, amb aquesta proposta per als amants de la bona música i de les nits d'estiu per gaudir dels grans concerts a l'aire lliure i deixar-se doncs endur pel ritme del jazz en un entorn únic, com és en aquest cas la plaça de Sant Isidre. I a més, és gratuït.
Molt bé, doncs aquesta proposta que assumim a la nostra agenda. Gràcies, Adrià, i fins demà, que vagi bé.
Que vagi molt bé, fins demà.
Minuts per les 11 del matí. Júlia Llanes, bon dia de nou.
Molt bon dia.
A veure, estem a l'any 2014, perquè la gent s'ubiqui avui, el dia d'avui, i quina és la proposta que ens has portat avui?
Jo us portava Summer, d'en Calvin Harris.
Molt bé, aquest temàs, que comença amb aquestes notes musicals directament, però que després ell canta, o sigui, és l'excepció
sí,
de la seva carrera.
No sé si hi ha alguna més, però és de les poques.
De les poques que ell posa veu a la seva obra d'art.
I quin èxit ha tingut.
I quin èxit ha tingut, perquè dèiem que era del 2014 i tu l'havies escoltat a quin any va ser?
El 2021, en el Primavera Sound, però actualment sona a molts llocs.
Segueix sent encara un èxit, encara es fa servir aquesta cançó com a referent o com a himne de l'estiu, directament.
Sí, òbviament. Jo encara veig vídeos al TikTok, a l'Instagram. Jo veig, la posa de fons.
Aquesta cançó la veig en anuncis de velers, de barcos d'estiu.
També,
saps?
També.
Moltíssim,
també,
cert, en plan d'imatges, inclús de gent que està en aquests vaixells i fan aquestes imatges de dron des de dalt, saps que puja la imatge cap a dalt i es veu com un pla cap a dalt, no? I es veu com tot el mar.
Sí.
Crec que s'ha associat a aquest tipus, gairebé a aquest turisme de luxe, gairebé, podríem dir. De clubs, no?, de beach així importants.
Sí, és que té aquest electrònic.
Sí, té com un rotllo així important. Bé, doncs aquesta és la teva proposta, que no sé per què l'estic defensant, perquè estic donant com a argument de perquè és la cançó de l'estiu.
Això és el teu subconscient,
Manel. Ara vaig amb la meva.
A veure...
Funciona, t'haig de dir que la meva funciona.
Com que funciona?
que és vàlida per l'estiu.
Ah, vale.
És a dir, que és funcional, és funcional.
Vale, vale, vale.
La cançó és una cançó funcional per l'estiu. És a dir, no és d'aquelles que us posarem avui amb calçador. No.
No, no. Avui és de l'estiu.
Atenció, amb una cançó que va arrasar, va estar 40 setmanes en el número 1
Ostres.
De les llistes de música llatina arreu. I va ser un himne amb un artista que és molt nostre, que és internacional.
Oh.
Estic parlant de Bailando d'Enrique Iglesias. Bailando, bailando, bailando. Què en dius d'una festa major on no estigui Bailando d'Enrique Iglesias?
Home,
és que no és
falta,
festa major,
falta.
Eh? Falta moltíssim.
Bailando
falta moltíssim.
És el que hem d'estar fent tots.
Total, ballant, gaudint, a més t'aboca aquest moment de l'estiu també, no? Aquest estar, doncs,
ballant,
content,
sí.
Feliç.
I aquesta cançó també és animada, però també és el moment que pots trobar una persona i treure-la a ballar,
sí,
per exemple.
Sí, 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 sí.
Poden començar amors d'estiu, qui sap.
Et dic, per què ens aboca justament aquests sentiments, doncs, del ball, del ritme, perquè es va gravar a la República Dominicana el videoclip.
Ah, vale.
I transmet, doncs, aquesta tota energia, aquesta tropical i festiva que ens porta l'estiu.
Tot encaixa, tot
encaixa. A gravar a Girona i no té cap tipus
no
de
no tindria cap tipus de sentit. Home,
no ho sabrem mai,
des
Marçal,
punt de vista,
no ho sabrem mai.
De llatinisme, em refereixo.
D'acord, d'acord. Aquests són una mica els meus arguments. També que és la seva veu, però també hi participa en aquesta cançó Gente de Zona.
Oh.
Que és importantíssim, que perquè també tenen altres...
L'home d'aquesta veu tan potent.
Exacte,
Bailando.
Que estem escoltant. Ja estic veient que avui no guanyaré. Per tant, digui el que digui, estic veient que ho tinc molt complicat.
T'equivoques de mig a mig.
Sí, eh? Sí?
No, ja, ja. A veure, ja ho he dit, bàsicament. Uf,
Marçal, ens has fet un spoiler.
Absolutament.
Del que passarà. Bé, tinc poca cosa més a dir, que va ser un superèxit, que a la gent li va encantar aquesta cançó i que a dia d'avui encara sona. Per
és que
tant,
Enrique Iglesias, és molt Enrique Iglesias.
És molt Enrique Iglesias. Home, la seva família és talent.
Home.
És talent. Bueno, ja està repartit el talent a la família, t'haig de dir, eh? O sigui, tenen de tot, tenen germans més exitosos i d'altres que per allà estan. I potser germans que no coneixem. També és important, té com aquest factor de coneixement també.
Sorpresa.
Sorpresa. Per tant, Marçal CC, avui amb quin et quedes, amb quins arguments defensaràs la cançó? Perquè, clar,
amb quins arguments defensaré aquest temazo?
Aquest temazo, home.
Fatal, fatal, no.
És que...
Fatal, no, hi estic
d'acord. És boníssima,
No, hi estic d'acord.
És a dir, sent fill de Julio Iglesias...
Clar, clar.
Què pot fallar?
Un fill, el fill exitós de...
Total.
D'un porter que no va ser tan exitós.
És
porter
vital.
Del Real Madrid.
Exacte, perquè era futbolista, Julio Iglesias.
Hosti,
totalment.
No
I es va lesionar, em sembla.
Correcte, correcte.
I crec que després li van regalar una guitarra mentre la recuperava, es va aficionar a la música i Julio Iglesias.
Això és la llegenda.
Aquesta és la llegenda. Però que
això
va ser
diuen.
Futbolista, és veritat, perquè hi ha fotos de
sí, sí, sí,
Iglesias
sí.
Com a futbolista.
Ah, vale.
Sí, sí.
O sigui, que és real.
Li van anar millor, és a dir, pensar que el futbolista aniria millor, doncs mira, ara li han anat
mira,
millor també com a cantant. Gràcies a tots per acompanyar-nos, gràcies Marçal, gràcies Júlia. Tornem demà amb un nou Obert per Vacances, que acabeu de passar un bon dia. Adeu.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A
aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
I la CIAR investiga aquest so imparable. Faig mia quan em mira, però després busco a l'altre. Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'alba. Busca'm tu, night.
La informació més propera a tu i la millor música. La ràdio amb samarreta.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.